Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista. Ja tornem a ser normals. Bé, tot i que la normalitat és nova, no és la que teníem exactament la que teníem abans. Ara tots portem mascareta. Quins temps aquells en què ens preocupaven els vels que tapaven la cara. Però bé, ara anem tots tapats. El dijous passat, uns valents del Centre Excursionista es van trobar per començar a pensar en el calendari del tercer trimestre i com organitzar sortides amb les noves prevencions sanitàries. Al proper programa esperem donar-vos aquesta notícia. Tornem a tenir calendari. No sé com, ni sé quines excursions farem, però tornem a tenir calendari, espero. Bé, estem parlant de calendari oficial, perquè els socis del Centre Excursionista portem fent activitats a la muntanya des de que és possible, sols o acompanyats d'altres. Moltes coses estan canviant, és el que té un món en crisi. Crisi, etimològicament, deriva del grec crisis i del verb crino, que es pot traduir per decidir o trencar. Interessant perquè després d'un trencament cal decidir què fer. La Covid-19 ha provocat un trencament i ara estem decidint cap on anem. Esperem que cap a millor.
En aquest programa no parlarem dels canvis en economia o societat. Això ja faríem un altre programa. Ens centrarem en els canvis que s'albiren, en com passarem el lleure i on anirem de vacances, que això sembla que no, però preocupa. Avui parlarem una miqueta de turisme. Farem un petit reportatge sobre cases rurals, camins de ronda i el delta de l'Ebre, segons sembla el turisme d'interior, solitari, en contacte amb la natura i lluny de les grans multituds, serà la nova tendència. Ens acompanyarà Miquel Àngel Piferrer, de l'empresa Agi Aventura't, per parlar-nos de com ha afectat el turisme actiu el confinament i quin futur es preveu. I també conversarem amb Jaume Marbà, conductor del programa Fent Ruta d'aquesta casa, Ràdio Balaguer.
Camins del Pla i la Muntanya.
Bé, i ara comencem a parlar una mica del reportatge d'avui cap a un nou turisme. La nova normalitat sembla que arriba també al món del turisme. Tot sembla indicar que anem cap a un turisme més reposat, més interior, més solitari, més autònom i aïllat. La nit d'Eivissa i la de Bagaluf pues, substituïdes per l'autocaravana i la casa rural. La caravana ha passat a ser el símbol de les noves vacances. Fons del sector, en declaracions de diferents mitjans de comunicació, han fet diferents afirmacions interessants, com que es preveu un increment del 40% de la demanda d'autocaravanes de lloguer respecte a l'any passat i un increment del 140% en la demanda per camperitzar furgonetes pròpies, és a dir, per transformar furgonetes en allotjaments mòbils. Com diuen les mateixes fonts, les autoritats recomanen no sortir de casa i amb l'autocaravana portes la teva casa a sobre i és una manera efectiva d'evitar les aglomeracions. Si no estàs, agafes la caravana, agafes la caravana i te'n vas a un altre lloc, més tranquil. A més, estàs assegut que doncs, en aquell menjador, en el servei, en tot, doncs, no ho fa servir més, ningú més que vas tu i els teus. Les crisis, en el fons, no canvien tendències. Excel·lent és que hi havia de fons, perquè el sector del caravaning és un dels guanyadors del Covid-19, és cert, de la Covid-19. Però el caravaning portava un increment del 300%, és a dir, multiplicat per 3, la seva activitat en els últims 8 anys, que encara no hi havia pandèmia. Si algun dels nostres oients té un interès en el món de les caravanes, li recomanem visitar les següents webs. Per exemple, caravaningleida.com, que aquesta pàgina web és una empresa de Lleida dedicada al lloguer de caravanes, on podeu consultar els models disponibles i un calendari de disponibilitat i preus de lloguer. Llogar el model més car d'autocaravana surt per 195 euros al dia, a l'agost, amb un mínim de 7 dies. En temporada baixa, el lloguer d'aquest model és de 110 euros la nit. Estem parlant, en aquest cas, el millor model, estem parlant d'un Ford Transit de 170 cavalls i unes dimensions de 7,42 metres de llarg i 2,31 d'amplada, amb dutxa i 5 places per a dormir. En contraposició, el model més barat que ens posa aquesta web seria una Citroën Jumper de 130 cavalls, té 5,90 metres de llarg, 2,32 d'ample i 5 places per a dormir. Extres, no. Surt per 175 euros a nit i 100 euros en temporada baixa. Una altra web que podeu consultar és saloncaravaning.com, que és la pàgina web del Saló del Caravaning de la Fira de Barcelona, on podeu informar-vos de les novetats de tot aquest món. Un altre subsector que estarà entre els guanyadors serà el del turisme rural. Cada casa rural és un món. Definim turisme rural com l'activitat turística que realitza en l'espai natural o rural de petites poblacions de generalment menys de 2.000 habitants. Les cases solen ser antigues construccions, per exemple masies, que un cop rehabilitades són gestionats familiarment, però no necessàriament, també s'ha de dir. Poden ser apartaments, petits balnearis. El que defineix no és tant el tipus d'establiment com el que s'hi fa. Activitats vinculades a la riquesa natural, cultural, històrica i un entorn tranquil, de qualitat i net. Si algú vol més informació, pot consultar aquestes pàgines web, somrurals.com i turismerural.com. Per acabar aquest petit reportatge, parlarem dels camins de ronda. Dels camins de ronda, dues activitats senderistes a la costa, però lluny de les platges, més pròpia del turisme rural. El camí de ronda de la Costa Brava, i també parlem una mica del Delta de l'Ebre, llocs on podeu anar en autocaravana o llogar una casa rural, com hem dit abans. El camí de ronda de la Costa Brava agafa el seu nom del camí que feien servir primer els carabiners i després la Guàrdia Civil per controlar el contraban i l'extraperlo, en aquest cas en la Costa Brava. Aquests camins recorren la costa i tenen millores vistes de totes les cales i platges del territori, precisament perquè la seva funció era aquesta, vigilar el contraban. Com en tants altres llocs, com pugui ser Carros de Foc, Cavalls del Vent, s'ha fet un itinerari, i en aquest cas l'itinerari és de 43 quilòmetres, si vols fer lineal, que és de Sant Feliu de Guíxols fins a Begú, o si vols fer-lo circular, amb sortida i arribada a Girona, 140 quilòmetres. Si voleu més informació sobre aquest camí de ronda de la Costa Brava, doncs podeu consultar la pàgina web camideronda.com. Els camins de ronda de la Costa Brava són els més coneguts, i és el que us he comentat ara mateix, però n'hi ha per tota la costa catalana, per exemple, la Costa Daurada o la Costa del Garraf. Cap i a la fi, tornem a repetir, que es diuen camins de ronda perquè precisament eren per on transitaven i feien la seva ronda, la seva vigilància, les forces de seguretat per evitar el contraban, i no només hi havia contraban a la Costa Brava. I finalment, unes poques paraules sobre el Delta de l'Ebre. Anem a l'altra punta de Catalunya, en aquest cas, és una mica més conegut perquè és una mica més proper. En el fons, poc podem dir que no sapiguem ja. Les seves platges de sorra blanca, com la del Trabucador, que passat, aviat desapareixerà per efecte del canvi climàtic. Els seus camps d'arròs, impedits pel cargol Ploma. El riu, font de vida i de desvida pels projectes de transvasament. Tot i que no ho sembli, perquè ho dic d'una manera, com ho dic, és una terra fantàstica amb gent fantàstica. Un lloc amb natura, cultura i història a cada cantonada. Si voleu més informació, podeu consultar a les pàgines web atraccionatural.cat i ebre.com. I fins aquí aquest petit repàs ràpid sobre les tendències de futur de turisme. I esperem que no ens confinin o no us confinin aviat, perquè tot sembla indicar que potser al juliol tornarem a estar confinats una mica. Porteu-vos bé i no oblideu la mascareta.
Camins del Pla i la Muntanya.
I després d'aquest públic reportatge que ens ha fet Josep Maria, parlant de turisme, veiem que el programa va d'això avui, hem dit, hosti, en aquesta casa hi ha un programa que parlen justament d'això, que és el Fem Ruta, Crec que ho dic bé, no? Fent ruta o fent ruta?
Fent ruta, bon dia.
Ara m'he equivocat, perdona, eh? Això és fatal, començar així una entrevista sense presentar a Jaume Barroà, que tenim aquí davant, home polifacètic, polièdric i conductor del Fent Ruta.
Moltes gràcies, Nil, moltes gràcies al Centre Excursionista de Balaguer per convidar-nos. La veritat és que estem molt contents de donar continuïtat a aquesta casa, Ràdio Balaguer, en aquest programa de continguts turístics que fa 6 anys que s'emet en aquesta casa. Jo fa només 2 anys que hi soc, vol dir que l'equip s'ha anat renovant i que des de fa 2 anys encara hem apostat més pel turisme de proximitat. Per tant, podrem parlar bastament de què vol dir turisme de proximitat, quins tipus de turisme hi ha i què és el que a nosaltres ens apassiona i per què per nosaltres té sentit un programa de turisme de proximitat amb una ràdio com Ràdio Balaguer.
Quan s'emet el programa, perdona?
El programa s'emet un dia al mes, que és el Radé Dijous. S'emet a les 9 del matí, amb redifusió a les 8 del vespre, però en acabat es pot recuperar al portal web de l'emissora. Per tant, si entreu a www.radiobalaguer.cat, cliqueu al Fent Ruta i allí podeu recuperar i escoltar en diferit tots els programes.
I el contingut és bàsicament turisme local. Què et destacaries de l'última temporada? Alguna entrevista, algun moment interessant que haguéssim d'anar a buscar a la carta?
Tots són molt interessants. Per exemple, jo ara me'n recordo que també ho dic per lligar-ho amb Pla i Muntanya. Fa uns mesos vam entrevistar el representant d'una associació que es diu Canal Viu, que reivindiquen l'arbrat de les banquetes del Canal d'Urgell. I abans tot això venia perquè havien organitzat una excursió al túnel de Montclar. El túnel de Montclar, ja sabeu que és un monument amb molta història aquí a la comarca, que comunica Artesa de Segre amb Agramunt, per entendre'ns foradant la serra. I és un espai monumental únic perquè també és molt dramàtic, perquè durant la seva construcció, a finals del segle XIX, quan es va fer el Canal d'Urgell, doncs hi va morir molta gent. La gent treballa en unes condicions molt dures i, per tant, té tot un relat al darrere. I abans, aprofitant que ells organitzaven una excursió al túnel de Montclar i paraven a Bellcaire, perquè sortien de Mollerussa, em sembla, però paraven a Bellcaire, el vam convidar que ens ho expliqués. I abans ens va sorprendre molt perquè ens va explicar que hi ha un projecte, o sigui, la comunitat de regants del Canal d'Urgell, que al final són els propietaris de totes les segles, canals i subcanals, fins fa no gaire entenien que el canal era només una eina de reg, i ara han entès que el canal és també una eina de reg, però és moltes més coses, i que, per tant, el canal ha anat confegint una identitat en un territori i que a la vora del canal, en totes les banquetes i segles i camins que voregin el canal i les segles i els subcanals, doncs s'hi fan moltes activitats. I una d'aquestes és la recreativa, anar a córrer, anar amb bicicleta, anar a passeig. De manera que ara s'ha aconseguit que la gent de la comunitat de regants canviessin aquesta visió que tenien i està previst recuperar l'arbrat de les banquetes. Penseu que fins fa no gaire s'arrencaven els arbres, no només no s'arrencaran, sinó que es tornarà a plantar arbres, però al mateix temps no només es plantaran a les banquetes del canal, que ja n'hi havia hagut i s'havien arrencat, sinó que s'implantarà d'arbres a les banquetes, per exemple, del subcanal que passa per Balaguer, que ve d'aquí de Llorenç, de Gerb, i és un lloc on no hi havia hagut mai arbres. I per tant, hi ha un programa molt ambiciós d'arbrat que al final està previst arbrar més de 350 quilòmetres de camí que passi per la vora de l'aigua. I això convertirà la Plana d'Urgell des de Balaguer fins a Borges i des de Targa fins a Lleida, o sigui, tota la Plana d'Urgell, amb una de les zones verdes més importants i més potents del sud d'Europa. Això, a més, no havia sortit publicat enlloc i ens va explicar en primícia el programa Fent Ruta. I és una de les coses que m'han vingut al cap, que vincula també una mica amb aquest excursionisme, amb aquest canvi d'excursionisme, de que no només es pot fer excursions a la muntanya o a l'alta muntanya, sinó que qualsevol indret, si està ben arreglat, si està ben arbrat, si hi ha bancs, si hi ha fonts, si està ben senyalitzat, si és agradable, si tu poses en valor tots els elements naturals i patrimonials que et vas trobant, doncs pot ser un indret perfecte per anar a caminar, per anar a fer excursions. En aquest mateix projecte d'arbrat de les banquetes també estava previst restaurar tots els casillers, les cases dels casillers, els antics ponts, o sigui, hi havia un projecte molt ambiciós d'inventariar i posar en valor tots els elements patrimonials, més que centenaris, perquè són de la segona meitat del segle XIX, vinculats amb el Canal d'Urgell, molts dels quals, amb l'automatització de molts dels processos, havien caigut en desús, i un dels objectius és restaurar, per exemple, totes les cases de casillers de totes les segles del Canal d'Urgell. Això és brutal.
Déu-n'hi-do, com veieu, hi ha molta relació entre l'excursionisme i el fent ruta, i quan parlem de turisme, parlar de senderisme i parlar de caminar i d'entorns, també trobareu molta informació al fent ruta, per això des d'aquí us aconsellem que escolteu el programa, però ara tornem a parlar de turisme. Segurament molta gent aquests dies, quan connecta la tele, quan mira els diaris, quan mira les revistes locals, haurà vist una campanya, una promoció molt important que ja es fa normalment als estius, del turisme de proximitat, però ara, amb la situació actual i no poder marxar gaire lluny i la problemàtica de la crisi sanitària, sembla que s'ha accentuat més. Què ens en pots dir de la campanya actual a nivell nacional i quines tendències rebrem ara?
Bueno, ja que em preguntes del turisme, el turisme és un fenomen molt curiós, perquè a tots ens agrada fer turisme, però a ningú ens agrada que vinguin a casa nostra a fer turisme. O almenys fins ara ens agradava, però ara ens comença a no agradar. Per tant, ara comença a aflorar una tendència, que és aquest espai és per mi, no vull que vinguin gent de fora, perquè si no venen gent de fora, jo em puc gaudir amb exclusiva, no? I per tant, no em saturen els espais, no em congestionen, aquesta gent de fora no generen despeses que després els han d'assumir els locals. Això és una trampa, perquè després tots volen marxar fora. Ningú està disposat a assumir que li limitin la mobilitat. I al mateix temps això és molt fàcil quan tu ets un funcionari, quan tu ets no sé què. Però, clar, hi ha molta gent que viuen del turisme. Per tant, el debat sobre el turisme és un debat enverinat perquè és políticament correcte criticar el turisme, però, en canvi, ningú està disposat a assumir que hi renunci a fer de turista, perquè, de fet, quan fem de turistes no està de moda la paraula turista i, per tant, anem a dir que fem turisme però no ens autorreconeixem com a turistes i, per tant, no, jo és que faig un turisme alternatiu. És que, no, tu també fas turisme, no?
I ara que aquest any el turisme serà més local que mai, és a dir, ara que aquest any el qui ens vindrà i el qui serà de fora, però d'aquí potser de 30 quilòmetres, no? Com es veurà això de la situació pejorativa, no? O aquest concepte pejoratiu
que ha de
parlar de turisme.
En qualsevol cas, sí, totalment d'acord. En qualsevol cas, el que no vindrà turisme de fora és mentida. És a dir, a les Terres de Ponent o a les Terres del Segre, aproximadament un 80% del turisme que ve és turisme nacional, és a dir, turisme dels Països Catalans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també del Camp de Tarragona, del Penedès, de la Costa Brava, fins i tot de la zona de Vic, de la zona de Girona, també ens ve gent. Però després d'aquest 80% que continuarà sent, el segon grup, que també és turisme de proximitat, si ho entenem amb una visió global, són els francesos. Venen molts més francesos que espanyols. I els francesos del sud, però també del nord, o sigui, no només occitans, també de la zona de París, continuen vinguent, perquè ells amb un dia de cotxe o parant només a mig camí a dormir, i són aquí. I busquen sol, i busquen un tipus de paisatge que allà no tenen al nord, perquè el nord té un paisatge que no és tan sec, no és tan àrid, és molt més fred, és molt més fins i tot alpí, si vols, però és completament diferent. I, per tant, amb ells, aquest paisatge que ofereix aquesta comarca, que és un paisatge agrest, si tu vols, aspre, sec, els hi crida molt l'atenció perquè el troben feréstec amb el sentit de poc treballat. És a dir, nosaltres som, per exemple, la comarca nostra, la comarca de la Ribera del Segre, oficialment la Noguera, som un dels territoris on hi ha més extensió d'espais no cultivats, o sigui, de Balaguer fins al Montsec, la gent que hi viu és molt poca. Per tant, si tu mires la població que viu als municipis que van de Balaguer cap al nord, no hi ha pobles que arribin a 1.000 habitants. De Balaguer fins a Tremp no hi ha cap poble que arribi a 1.000 habitants. Hi ha algun municipi que sí que arribi perquè ajuntés els diferents pobles, no? Però no hi ha Artesa de Segre. Artesa de Segre sí que és gran. I això fa que hi ha un paisatge amb molt poca densitat de població, molt poc treballat i, per tant, molt natural. I això agrada molt, no només a la gent de Barcelona, sinó també a la gent occitana, a la gent belga, a la gent holandesa, a la gent britànica. Per tant, aquesta gent han continuat vinguent. Malgrat que Espanya, que és l'estat on ara la Catalunya Sud formen part, porta 3 mesos, diguem, que tanquen fronteres, tota aquesta gent esperaven que s'obrissin fronteres perquè volien vindre aquí. I, per tant, d'espanyols han continuat no vinguent, perquè ja no en vinien. Els únics, entre cometes, espanyols no catalans que vinien eren bascos. I per tant, això de que enguany només tindrem un turisme de proximitat és mentida. O sigui, jo ahir passava per la plaça i amb alguna terrassa sentia parlant gent amb anglès o amb francès o amb el que fos. I Catalunya en general, doncs, a poc a poc ha començat a tindre una certa imatge de marca, que és una imatge molt polièdrica, perquè té molta potència Barcelona, té molta potència el litoral, té molta potència el Pirineu, té molta potència tot el que és cultura i patrimoni, Montserrat, Cister, o sigui, la Ruta del Cister, Monestis, Vall de Boí, però també comença a agafar tota una sèrie d'elements que no formen cap part de cap d'aquestes submarques, que seria, pues, per exemple, tot el patrimoni del Montsec. Quan diem Montsec, aquí podem posar, grosso modo, des de Camarasa, el Pont Trencat, la Ribera del Segre, o el Congost de Montrebell, o qualsevol caminada per aquí a la comarca. Per tant, sí que tindrem turisme de fora. Comencem a tindre reserves als allotjaments de gent que venen de fora, i enguany la temporada serà molt més curta, però tindrem, grosso modo, els mateixos percentatges de turisme de fora que hem tingut els darrers anys. O sigui, el francès que cada any ve a Catalunya continua vinguent a Catalunya. I el belga que cada any ve a Catalunya continua vinguent a Catalunya. I els britànics que cada any venen a Catalunya continuen vinguent a Catalunya. Enguany probablement serà un any de no anar a explorar, però quan tu cada any estiguessis en un lloc, aquell lloc ja no és desconegut. I enguany diu que el que s'estila és anar en llocs que ja et són familiars, que ja et són coneguts. I a Catalunya, pues, cada any venen milers, milions de persones de la resta d'Europa, i aquesta gent, per ells, Catalunya és una cosa familiar, perquè ja ho coneixen i, per tant, continuen vinguent.
I l'altre dia també ho parlaies, perquè vam anar al programa Fent Ruta amb el Centre Excursionista per parlar d'excursionisme i de la natura, i ara fem la tornada, i, per tant, venen els de Fent Ruta aquí al Camins del Pla de la Muntanya, i parlaves també una mica de la idea de quina situació o quina posició ocupa la Noguera, o la Ribera de la Noguera, del Segre, en aquesta Catalunya que dius tan polièdrica, no? I quina ocupació potser hauria de quina posició hauria d'ocupar ara amb aquest nou pla o amb aquesta reconversió del turisme, on deies als sectors on hi hagi menys densitat de població, però en canvi un sector natural i un element paisatgístic molt important com tenim aquí.
Doncs mira, al final una destinació turística és la suma de molts segments i la suma de molts productes. I, de fet, aquí a Balaguer, per exemple, venen gent que venen amb famílies a veure el parc astronòmic, però venen parelles joves que el que volen és anar a fer caminades, excursions. Venen també parelles que el que volen és activitats esportives més de turisme actiu, és a dir, kayak, rafting o anar amb globus. Per exemple, ens explicaven la gent de Contiki. Contiki és una empresa que fa globus. I curiosament, surten des de més de 20 punts de Catalunya, comercialitzen vols per tot Catalunya. I entre els 4 o 5 punts més sol·licitats, un és la Cerdanya, perquè hi estiueixen molta gent, un altre és l'Alt Empordà, tot el que és la Plana de Figueres és molt espectacular, molts francesos, un altre són els volcans, i l'altre és aquesta comarca. O sigui que és curiós, perquè no sortim als catàlegs, no, encara costa posicionar-nos com a marca, però és un dels top 5 dels punts on més gent d'altres jocs de Catalunya, quan contracten un vol aerostàtic, decideixen fer-lo des d'aquí. I a més, la gent, quan el fan, queden molt contents. Tot això t'ho vinia a dir perquè hi ha molts segments que venen aquí. Per tant, quan et venen parelles joves, segurament és més un segment més d'esports. Quan et venen parelles més sèniors o més adults, potser el que venen és a fer un bon dinar a Cal Xirriclo. O potser aprofitant que aquí al costat tenim l'ADO Costes del Segre, doncs volen anar a fer uns tastos amb algun celler petit de la comarca ecologista, o volen anar al Castell del Remei, que és el gran celler de l'ADO Costes del Segre, el primer gran celler post-filoxera, de finals del segle XIX, primers del segle XX. Per tant, venen molta gent. Nosaltres, els que ens dediquem al turisme, ens agrada molt xafardejar i preguntar a la gent per què venen, i te n'adones que no hi ha un únic motiu, no hi ha un únic segment, i al final una destinació es complementa. A partir d'aquí, tu em dius, amb què som bons com a comarca? Jo crec que, malgrat que el Consell Comarcal hagi fet una aposta pràcticament exclusiva amb l'astroturisme, que és una aposta molt potent, i que evidentment s'ha de mantindre, i que està vinculada en part al fet que tinguem un equipament que és el Centre d'Observació de l'Univers. De fet, el fet de posicionar com un destí un cel fosc amb un cel sense contaminació, en el fons el que t'està dient és que ets un territori verge, sense massa congestió de gent, on encara preserves aquests atractius dels entorns rurals. Per tant, és una aposta potent. Però jo crec que el gran element que ens diferencia és el senderisme. Pel motiu que sigui, s'ha posat de moda, sobretot entre la població de 20 a 40 anys, anar a caminar en llocs diferents, en llocs que no siguin coneguts. I, per tant, la gent venen aquí perquè no és conegut. perquè també podrien anar a caminar, a fer, per exemple, el camí de Ronda de la Costa Brava, però és un lloc molt massificat. I, per tant, hi ha molta gent que puguen anar a caminar a la Costa Brava, si es ven més anar a caminar a Mont-rebei, o a Congost de Mu, o a veure la Cova del Tabac, o a on sigui de la comarca, perquè són territoris que per ells els permeten anar a buscar un lloc desconegut. I, per tant, també es busca això desconegut. Llavors, l'altre dia, sé que quan parlàvem d'aquestes coses al programa Fent Ruta, un dels temes que va sortir debat és que a nivell de senderisme, dels 5 punts més potents per fer senderisme de Catalunya, un el tenim a la comarca, que és el Congost de Mont-rebei. I per això jo diria que teníem el Messi del senderisme i que, evidentment, tindre el Messi té molts problemes. El Congost de Mont-rebei té molts problemes de gestió perquè no s'està gestionant adequadament, entre altres coses perquè no hi ha una institució que el gestioni. El fet de que estigui dividit en diferents territoris a nivell administratiu, províncies, comunitats autònomes, municipis, fa que no hi hagi cap institució amb capacitat de fer una gestió integral i per tant, al nivell de decidir quins volums de gent tenim, quina capacitat de càrrega té aquest equipament, com podem restringir els accessos, tot això no s'està planificant i per això quan hi ha el debat de si ha de vindre més gent, de cop pues, fas una passarel·la perquè encara et vingui més gent de la que venia, no? Però això és perquè no hi ha una planificació, no hi ha una gestió integral i no hi ha una previsió de que volem ser d'aquí 10 o 15 anys. Per tant, jo crec que a nivell de turisme el gran problema que tenim aquí és una manca de planificació, de model, de tindre un pla estratègic i com a comarca, fins i tot, jo no sé si com a comarca tenim un gran pla estratègic de què volem fer o com ens volem posicionar o quins són els sectors estratègics que ens fan diferents. En qualsevol cas, un és el turisme rural, un dels sectors que ens fa diferents és el turisme rural i dins del turisme rural el senderisme. Llavors, jo crec que una de les apostes que s'hauria de fer, i d'aquí la unió, el nexe d'unió entre el turisme i les activitats de les que parleu al vostre espai, més d'excursionisme, és que potser caldria aprofitar que tenim el Messi per presentar tota una oferta variada de camins a nivell de comarca, que també ens ajudarien a descongestionar el Congost de Mont-rebei, i, per tant, una mica està començant a despuntar el Congost de Mu, com un lloc on comença la gent a caminar, però aquí podríem incloure des de la ruta circular al pantà de Llorenç, a incorporar elements del romànic, incorporar elements de jaciments vinculats als espais de memòria de la Guerra de Franco, o, per exemple, totes les pintures rupestres que són patrimoni de la UNESCO, i fins i tot si aquí féssim la feina que han fet a les Garrigues d'inventariar els elements que tenim de pedra seca, també en trobaríem. El que passa és que aquí anem tan sobrats de patrimoni que no s'ha fet aquesta feina d'inventariar, però sí que tenim molt més romànic. Per exemple, a tots els pobles de Balaguer fins a la frontera amb Occitània hi ha romànic, i per tant al Montsec també n'hi ha. O hi ha romànic o hi ha edificis d'origen romànic després traslladats, modificats, amb afegits, i per tant que permeten també explicar, fer un relat de com han evolucionat aquests. I jo crec que un dels reptes que tenim com a territori és ser capaços de gestionar això perquè no creixi molt, al mateix temps incorporant a lo que en diem la cadena de valor turístic molts agents que ara no veuen del turisme, per tant productors locals. Si tu fas formatge de cabre, si tu tens qualsevol tipus de... amb molins, tenim una comarca on hi ha 12 molins d'oli, per tant, un dels reptes, jo crec que hauríem de plantejar-nos de tindre una d'oli d'oliva, no de la comarca, sinó de tot el Montsec, per tant, incorporant també tots els productors d'oli de la zona del Pallars Jussà, o sigui, banda i banda del Montsec. I, per tant, es tractaria de començar a repensar a nivell turístic la comarca, però quan parlem de turisme hem de pensar en que aquell paisatge que veiem després molt hem de menjar, per tant, després això de passar per anar a un restaurant on ens faguin plats a partir del producte local, després molt hem de poder emportar a casa, per tant, hem de poder el diumenge poder comprar oli d'oliva, i els diumenges no es pot comprar oli d'oliva, perquè els turistes venen el dissabte i el diumenge, i quan se tornen a casa hem de poder anar al restaurant, tastar aquell oli d'oliva tan bo de la comarca i després comprar una garrafeta per emportar-se a la casa. Qui diu oli d'oliva diu els embotits. A Balaguer tenim un, per exemple, tot un conjunt de carnisseries boníssimes. Jo crec que som dels pobles de Catalunya amb més carnisseries i totes boníssimes. Però han sortit aquestes coses, però a partir d'aquí també he incorporat tot el que és activitat esportiva, i això vincula més ja amb el centre excursionista, tot el que és activitats a l'aire lliure, tot el que és activitats esports outdoors, no només aquàtics, també al cel. Per tant, aquí tenim una comarca que permet fer activitats esportives a l'aire lliure, a l'aigua, al cel i a la terra, no? Uh-huh. I, per tant, jo crec que el gran potencial de la comarca és saber oferir aquesta ruralitat que no va en detriment de la capitalitat de Balaguer, que vinculi amb el patrimoni, sobretot el patrimoni medieval, per tant, comtat d'Urgell, romànic, monestirs, claustres, també amb el patrimoni del segle XX, modernisme, fins i tot el tema de la Guerra de Franco, que ho vinculi amb tot el tema natural. Jo no sóc especialista en botànica ni en elements naturals, però, per exemple, aquí a Balaguer ens venen gent de tot el món per mirar missions. Sí. O sigui, tenim tot el que és la fauna estepària, els ocells de secà, el sisó és el rei, però n'hi ha molts més, hi ha una sèrie de missions molt petitets de secà, que els missions, el secà tot és petitet, eh? Però els missions de secà que tenim aquí a la comarca són molt vistos, amb uns colors molt cridaners, i són únics al món, i alguns dels quals estan en perill d'extinció. De fet, un altre dels atractius que tenim a la comarca, que és el Gargar Festival de Penelles, el nom de Gargar és el ciroll que fa una altra missió, que és la ganga. I, de fet, quan parles amb la gent del Gargar i t'expliquen d'on ve el nom, diuen és que nosaltres volíem reivindicar una mica aquests missions d'aquí, com la ganga, que està en perill d'extinció i que s'amaga. Doncs els pobles de la comarca, que tenen menys de 500 habitants, també són pobles que estan en perill d'extinció i també reivindiquen el dret de continuar i de tindre un futur, no? I, per tant, tenien molt clar la gent del Gargar de Penelles, que s'ha convertit en un dels altres superpotents pols d'atracció turística de la comarca, de que la filosofia del Gargar, amb el fons, com la filosofia de qualsevol política de desenvolupament turístic de la comarca, és evitar el despoblament, és evitar l'envelliment, és evitar que la gent jove se n'hagin d'anar a viure a Barcelona o a les grans ciutats. Per tant, al final, el turisme, ben treballat des de la base, incorporant, i insistixo, en la cadena de valor turística, tots els productors locals, posar en valor els atractius que la gent del propi territori no coneixen i, per tant, no valoren, atractius culturals, atractius naturals, el turisme ha de servir per donar identitat al territori, per donar orgull als ciutadans del territori i per generar riquesa perquè la gent no se n'hagin d'anar. Quins rotllos, eh?
No, és fantàstic escoltar el Jaume. Ara t'ha de dir, per acabar, molt breu, farem una pregunta molt típica, no? El que dius, un dels reptes que es planteja potser és com ens creiem a la gent d'aquí que tenim tot això, no?
Sí, mira, jo aquests dies estava fent... Ara estic acabant una carrera, perquè amb 40 anys he decidit estudiar turisme, estic fent el treball fi de grau, i el treball fi de grau el faig amb el model de turisme rural de la Baronia d'Ergal, perquè és el lloc on l'Ajuntament em paga per gestionar l'oficina turística. I abans vaig entrevistar amb un senyor que va estar molts anys actiu, que va ser el Pere Prat, que és un senyor que ara està desvinculat de la comarca, viu a Tarragona, però va ser alcalde d'aquest municipi, i fa 20 anys va ser visionari perquè se'n va adonar que en un municipi que era bàsicament ramader, forestal i agrícola, si es perdrien les terres més potents perquè es faria l'embassament de Rialp, i per tant calia repensar el futur i buscar nous models a partir del turisme. I, per tant, ell va ser el primer que va dir, com a Ajuntament de la Baronia de Rialp, el que hem de fer és reconvertir les antigues escoles rurals, que no hi ha nens, en cases rurals. Per exemple, unes quantes cases rurals que són de titularitat municipal, que són antigues escoles rurals. Doncs el Pere em va dir una cosa que a mi em va fer reflexionar molt. I em va dir, aquesta comarca, si té futur turístic, probablement passarà perquè el vinguin a descobrir la gent de fora. Diu, perquè la gent local no és capaç de veure el territori amb uns ulls diferents amb els que els han vist tota la vida. I, per tant, si l'observació de missions o la recollida de fòssils o el tema d'anar a fer una caminada pels secans aquí per a fer una recol·lecció de plantes i després fer la infusió amb les plantes que tu t'acabis de collir, no sé, són idees, eh? Uh-huh. Això no ho faran la gent del territori, perquè no ho han vist fer i perquè no els ha acut, perquè seria canviar el xip i canviar el paradigma. I, per tant, possiblement, aquest territori té molta potencialitat, però moltes de les coses que ara ni mos imaginem seran gent de fora els que vindran a posar-les en funcionament. I, de fet, a la Vall d'Aige, que jo crec que van ser els pioners en turisme rural aquí a la comarca, quan van començar, la gent que van començar a muntar empreses no hi havia ningú de la Vall d'Aige. Eren neohippies, neorurals, alguns eren de Barcelona, alguns eren holandesos o d'alemanys, i, per tant, eren gent jove, molt llunyana, que venien aquí i veien això té un potencial brutal, i van començar a muntar empreses de kayak, de rafting, de la delta, de parapent, de piragüisme, del que sigui, però totes aquestes empreses, ara fa 20 anys que hi són, i per tant molts s'han casat, han tingut fills, ja són, saps? I per tant la dicotomia local-foraster no té sentit, eh? Però és curiosa aquesta reflexió que a mi em va fer pensar molt, que ens va dir, en aquest cas, l'antic alcalde de Baronia, el senyor Pere Prat, de dir, malauradament, possiblement, molt del potencial que tenim com a comarca a nivell turístic, els locals no som capaços de veure'l. i haurem de ser flexibles i convidar que vinguin gent de fora a també treure'n profit.
Doncs acabem aquesta reflexió. Estaríem hores i hores parlant, perquè realment el Jaume en sap un pou de turisme i de coneixement. En termes generals, del territori l'ha xafat molt, i això és important i se li nota quan parle. I si us voleu continuar escoltant-lo i sentir com anem parlant de territori,
escolteu
el Fent Ruta,
que
en sap molt. Moltes gràcies.
A vosaltres, el Nil és capaç de posar vermella de qualsevol. Gràcies a tots.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui ens acompanya el Miquel Àngel Pifarré, gerent d'Àger Aventura. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, com ha anat aquest confinament a vosaltres, personalment, i a l'empresa que teniu?
Bueno, personalment i a nivell d'empresa ens ha anat molt malament. El fet de tindre que estar confinat, pues, és una cosa que no crec que porti res de bo a ningú.
Uh-huh. I a la vall d'Àger com ha estat la pandèmia de la Covid-19? Vull dir, com s'ha viscut i com ha estat?
Bueno, pues s'ha viscut amb molta incertidumbre, ¿vale? Pel tema de com arrencaríem i com faríem les coses i com faríem el protocol, perquè clar, al ser una cosa nova, pues ningú sabíem com ho tindríem que fer. Però bueno, al final, una vegada hem engegat la campanya, pues ha sigut més fàcil de lo que hem pensat. No, pues, de la dificultat que té.
En el fons, tot és acostumar-se i crear unes noves rutines i uns nous hàbits. Anem a parlar una mica de la vostra empresa. Com va sortir la idea de crear aquesta empresa i quant temps porteu?
Bueno, la idea va... Jo ja volava en parapent, i llavors vaig començar el 99, el 1999 a volar, i el meu fill, bueno, ja va anar fent gran, va vivir en aquest ambient i va gravar, i llavors vam dir d'engegar un projecte i el vam engegar amb el parapent, i després pues, una cosa va portar a l'altra. Al final vam ficar també calles, jo ve de calles, vam comprar vaixells, tinc un vaixell 100% elèctric al Congost de Mont-rebei. I bueno, i va sorgir així d'una passió d'un pare i un fill.
I ara quan sou actualment a l'empresa i quants éreu abans? És a dir, suposo que potser això ha afectat també que hi ara pues, treballi menys gent o no? Com ha estat això? Ara quan sou? Quants éreu? Quants espereu ser potser aquest estiu?
Vam començar jo i els dos fills meus, i bueno, ara aquesta setmana s'han incorporat pues, quatre xicots més. Mm-hmm. per a veure com afrontem el juliol. Pensem de que vindrà molta gent i llavors pues, tampoc no volem que mos agafo de sorpresa.
Quants anys té aquesta empresa? Quants anys fa que us hi dediqueu?
Aquesta empresa fa que ens dediquem 5 anys.
5 anys. I l'any passat també éreu aquestes 7 persones, més o menys? O...
L'any passat, al final, érem 9 persones.
Mm-hmm. Va. Quin és el conjunt de totes les activitats que proposeu? I d'aquestes, quina és la vostra activitat estrella? El parapent, potser? O feu alguna altra de que diguem, aquesta és la nostra activitat estrella, que és la que ens demanen més?
Bueno, les activitats que fem nosaltres a casa nostra, a Àger Aventura, són vols amb parapent, després fem caiac, lloguer de caiac, després fem combinat de caiac més trekking, i després fem passejos al Congost de Mont-rebei i a les dents de finestres amb vaixells.
Mm.
I l'activitat que té l'activitat que té més sortida és el kayak crec, vale, el combinat. I la que més ens agrada en altres és el parapent, perquè és la nostra passió.
Ja m'ho he pensat quan, clar, tu has dit que aquest és l'origen, doncs, evidentment, és el que probablement disfruteu més. Una cosa, i que estem parlant això de la Vall d'Àger, que també és una cosa que hem tractat en aquest programa de tant en tant, és que es parla molt de la massificació de la Vall d'Àger, del Congost de Mont-rebei, i tot el seu impacte a les activitats aquàtiques. Està bé que hagués parlat això de que teniu vaixells elèctrics en el medi. Quina és la vostra opinió? Perquè, en realitat, jo, clar, jo tinc uns certs anys ja, però encara soc relativament jove, relativament. Aquí hi ha algú que s'està rient i partint de riure, sí?
No. Corrobora aquesta joventut que tens.
A veure, sí, soc molt jove.
Sí, en esperit.
Bueno, anem al tema. I jo recordo que quan era més jove, molt més jove que el meu company, al Congost de Mont-rebei doncs, no hi havia molta gent. I ara, a vegades, penses que són les Rambles. Vull dir, què penseu d'aquest aspecte? Vull dir, la massificació i tot això? Vull dir, clar, vosaltres també sou una empresa i amb això us afecta, potser.
Bueno, això de la massificació i les Rambles, no sé per què se tenen que utilitzar aquests termes. Jo m'assemble, t'ho diré francament, no és tant com la gent vol fer creure, ¿vale? Les administracions ho tenen molt deixat de la mà i, bueno, a dia d'avui a Catalunya ho tenim una mica difícil. No, no sé com acabarà tot això, però bueno, a Catalunya, aquí a la banda catalana, malauradament, pues, se mos han ficat moltes traves. A l'Aragó tots són facilitats, però aquí a Catalunya pues, no se mos està facilitant. Ara tothom parla, tothom vol regular, tothom hi ha massa vaixells, hi ha massa caiacs, hi ha massa gent caminant, però bueno, jo no conec que hi hagi cap informe d'alguna entitat que hagi fet un estudi, accidents de vaixells, no n'hi ha. Al contrari, les empreses que tenim els vaixells ajudem als accidents que hi ha, no? Pues cops de calor, tortes de tornei, inclús hemos estat ficant traves per ajudar la gent.
Mm-hmm. Com ha estat aquest el primer cap de setmana post-confinament? Heu notat una recuperació, bueno, que la gent té ganes i com ha estat? Heu tornat a veure gent que ve i s'ha recuperat l'activitat? Creieu que es recupera, sí, com l'any passat o menys o més? O com ho veieu?
Bueno, en principi jo crec que serà més que l'any passat, per les dades que estem, no? Tenint en compte que la gent ha estat molts dies tancats i, per exemple, avui mateix pues, hem tingut un volum de gent bastant important. Per exemple, per dissabte s'espera una avalanxa de gent que és increïble. I jo crec, vull creure que crec o vull creure de que serà més bo que l'any passat.
Mm-hmm. Bé, aquest programa he comentat una mica perquè això de les noves tendències del turisme rural i tot això, i el turisme interior, i les tendències generals del turisme sembla ser que aniran per aquí, perquè dius un tipus de turisme més d'interior, més, entre cometes encara d'això, més aïllat, més rural. I és el que se'n parla ara, no sé com anirà la temporada i com serà tot. També és cert que amb tant moviment de gent, amb el virus volant, podria ser que tinguéssim algun susto i ens tanquessin en algun moment o tornéssim al confinament. Com ho tenim, les mesures de seguretat? Com veieu també l'actitud de la gent respecte a les mesures de seguretat i sanitàries davant del Covid?
Bueno, a veure, és fàcil, no? Les mesures de seguretat tampoc no és que siguin unes grans mesures de seguretat, m'entens? Les mesures de seguretat és una mascareta, desinfectar molt les mans i, per part del client, em refereixo, i llavors vigilar una mica. En principi, la gent ve bastant mentalitzada, no? Mentre venen, hem fet ja la reserva, se fa tot per internet, per no tindre tant contacte amb el client, no? El pagament també se fa per internet, que també és un avantatge, no? I bueno, una vegada pugen al caiac, pues ja es poden treure la mascareta. El vaixell, pues bueno, el vaixell pues s'ha de mantenir la distància i s'ha de anar tot el passeig amb mascareta. Tampoc no és que sigui una gran mesura, no?
Mm. Sí, sí. Una cosa, i tot això dels... Perquè estem parlant de que s'han suspès molts campionats de moltes coses. Algun ha donat algun susto de tennis, per exemple, que dius, ahir si hi haurà alguna infecció, alguna cosa. Què passa amb els campionats de parapent, a la Delta, que generalment a l'estiu se fan aquí a Ager?
Bueno, pues mira, nosaltres personalment ho hem viscut, això, perquè el meu fill, el Roger Pifarré, està a la Copa del Món i està classificat per la final a Brasil, ¿vale? I tot just marxava la setmana del confinament. I clar, pues se va suspendre i s'han suspès pues, totes. De fet, per la gent que competeix, pues se n'ha anat tot una mica en l'aire, no? Perquè totes les puntuacions de tot l'any i totes les coses pues, s'ha trencat una mica. I ara falta a veure com arrencarà tot, no?
Mm-hmm. Bé, doncs, poca cosa més. Si vols comentar alguna cosa sobre l'impacte que pugui tenir o sobre alguna cosa, doncs és el que tu vulguis. Si teniu algun pla de futur, de cara a ampliar el negoci o alguna cosa, diguem-ne que si et vols explicar alguna cosa, doncs és el moment de fer-ho, abans d'acabar l'entrevista.
Bueno, ampliar, ja et dic, nosaltres vam fer l'ampliació del vaixell, vam comprar el vaixell 100% elèctric de 24 persones i, en principi, comentar, animar a tothom a que surti de casa i faig un turisme i intentar d'entre tots ajudar-nos una miqueteta que tot sigui més fàcil i vigilar i que a veure si tenim sort i passi aquest mal somni i podem tornar a la normalitat i un record per la gent que han perdut els avis i els pares i poca cosa més.
Mm-hmm. Bueno, si hi ha sort, amb una mica de sort, entre cometes, i perdó que repeteix la paraula, la vacuna estarà el primer trimestre de l'any que ve. És a dir que, bueno, fins a Setmana Santa de l'any que ve pues, estarem així una mica assustant-nos una mica, a veure què passa.
Bueno, necessitarem molta sort. Sí. Necessitarem molta sort perquè tot això vagi bé.
I que la gent també tingui una mica de consciència i, bueno, ajudar-nos tots una mica. Moltes gràcies sí. I, bueno, a reveure. Potser algun dia pujarem. Si pujo, ja t'hi diré. Mira, sóc el Josep Maria, aquell que et va entrevistar per la ràdio.
Pues moltes gràcies i gràcies per trucar-me.
Gràcies a tu. A reveure.
Vale. Adéu, bona tarda.
I fins aquí el programa d'avui de Camins del Pla i la Muntanya. O fem ruta. Quin ha sigut aquest programa d'avui, Josep Maria?
Em sembla que Camins del Pla i la Muntanya.
Ah, d'acord, és que quan ha vingut el Jaume Barbà, no sé si t'has equivocat de porta a entrar aquí a la redacció.
Bueno, hem parlat de turisme, que més vols.
Prou bé, no? Feia sí. Que no ho fèiem, això.
Sí, com que no podíem sortir de casa.
Parlar de turisme ara també no sé si és la millor opció, eh?
Bueno, el que hagi marxat igual no torna en 3 mesos. Igual el confinen.
Tot això, no? Un creuer de 3 mesos t'ha sortit a compte, no? Li dirien a algú.
Sí. Bueno, vols sortir de vacances? Pues surt, passa-t'ho bé.
Potser és el moment de fer creuers ara, perquè clar, si et confina en un creuer o en un hotel, tot això que t'emportes, no?
Exacte. O no, ja veurem qui el pagui.
L'estat, sempre ho paga l'estat. L'estat ens dependrà de si el mes que ve ens trobem aquí a la ràdio o no.
Bueno, ja veurem. O potser aquest programa que l'hem fet aquí a l'estudi, tot i que estiguis tu a l'altre costat del vidre. Ai, quina pena.
Sembla un vis-a-vis, això, eh?
Sí. Oh, quines relacions.
Que bonic.
Sí. O ho farem des de casa, com els anteriors.
Millor.
O, bueno, vés a saber, o no el farem.
O no el farem. Doncs...
Viurem al límit.
Què, despedim la temporada? O
a la rueda russa. No, despedim el programa de moment. Ai, no, sí, aquest programa, no, el programa per sempre, no.
Ah,
despedim el programa d'avui.
Si com era el director que comia del programa del tot, tanquem la paradeta.
Bueno, sí.
Fantàstic.
Bueno, ja arribarà l'apocalipsis, no ens preocupem.
Si no és ara, l'apocalipsis.
No, encara no.
Doncs fins al juliol.
Fins al juliol, si Déu vol.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.